Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.
Mira, precisament en relació amb aquesta falca, no?, que parla de riure, és una mica el que estàvem parlant fora micro amb l'Àlvar Fortiano. Molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè. Bon dia a tots i a totes.
Des de la tècnica estructural, que avui volem parlar d'emocions, perquè tu, que tens una gran memòria, l'última vegada vas dir: ostres, això és un tema que podem parlar la propera vegada, i avui és una mica el tema que has portat, no? I parlàvem justament de com les emocions ens poden afectar si vivim des de l'enuig o si vivim des de l'alegria. I clar, ara m'ha connectat una miqueta amb aquest riure, no?, que el riure s'encomana. Però suposo que quan un està enfadat també s'encomana.
Ostres, bona pregunta, diria que sí. Depenent. Clar. Jo crec que sempre guanya el bé del mal. Soc molt forofo de les pel·lícules de superherois i sempre he pensat que el bé supera el mal, no? Però és veritat que depèn amb qui et rodeges i quanta estona hi estàs exposat, és fàcil que et pugui portar a tindre també pensaments negatius i mals resultats.
I actituds, no?
Sí.
També, perquè sí. L'actitud també és un tema clau amb el tema de les emocions que avui ens portes, Àlvar.
Sí, bueno, començo amb una pregunta, no? De veritat, creus que les coses són bones o dolentes? O podria ser que tot fos neutre i ho polaritzés jo segons les meves creences, aprenentatges, expectatives? Què passaria si et digués que tot el que hi ha en la teva vida és neutre, per naturalesa? I si no hi tinc cap creença, o cap patró de conducta al respecte, ni cap expectativa, allò no m'afecta. És a dir, m'afecta quan jo, d'allò que visc, en tinc una versió personal, i m'ho faig meu, i en trec una conclusió que la polaritzo, positiu o negatiu, i això em pot afectar positiva o negativament. Amb l'exemple que vàrem donar l'última vegada, no? Com pot ser que una tercera persona a mi m'enfadi i a tu no?
Clar.
Qui té el problema, no? A mi m'agrada pensar que l'univers, o tot el que passa en el meu dia a dia, en el meu entorn, m'està ensenyant com tinc el meu interior d'ordenat. Si allò em sobra, em falta, o ho tinc en bon equilibri, cosa que em porta a fluir perfectament amb aquell tema, no? Voldria parlar d'un experiment per anar donant una miqueta, orientant, no?, el públic amb el que vull parlar, que és l'actitud, no? Es va fer un experiment, aquest el va fer un psicòleg austríac que es diu Fritz Strack, i era un experiment molt, molt senzill, en el que en una classe d'universitat agafava la meitat dels alumnes amb un llapis, els feia, posem en cas la meitat esquerra, els feia aguantar el llapis entre el llavi superior i el nas, fet que...
Aquí el bigoti.
Exacte. Els feien mantenir una postura com d'enfadat, no? I a l'altre costat, al costat dret, els feia aguantar el llapis entre les dents. Que fa, que si algú té un llapis, que ho faci.
Que faci la prova, eh?
Faci la prova. Els fa tenir una actitud, una cara de somriure. 5 minuts més tard els va ensenyar a tots dos grups per separat una mateixa broma, un meme que se'n diu. Curiosament, el grup que tenia el llapis aguantat entre el llapi superior i el nas no li van trobar cap mena de gràcia a aquell dibuix, i en canvi l'altre cantó, al costat dret, que aguantaven el llapis entre les dents, el van trobar a la mar de graciós, i era el mateix meme. Llavors, la teva actitud et condiciona en com veuràs i veus la vida. Llavors, per parlar d'emocions, hem d'entendre que és la nostra interpretació personal d'un fet, que tots els fets per naturalesa són neutres, i les emocions que generem seran segons les nostres creences, patrons i expectatives. Es considera que si una emoció perdura més de 40 segons, ja me deixa una empremta en el meu ser. I aquí també és veritat que per entendre això hauríem de veure que la nostra ment es divideix en dues parts, que és la ment conscient i la ment no conscient. Funcionen simultàniament. Una ocupa més espai que l'altra. La que ocupa menys és la ment conscient, a la que jo conscientment hi tinc accés. L'altra té una memòria increïble i guarda informació molt antiga. És on estan guardats tots els programes que me fan que jo pugui, si no poso consciència, viure la vida sense tindre'n el control, però aniré fent coses, no?
De manera automàtica, no?
Sí, de forma automàtica. L'altra, aquest 8%, que és la ment conscient, és la que em pot portar a trencar els meus patrons de conducta per accions reflexives que em permetin tindre el control de la meva vida. Però costa molt, perquè per molts dels casos és una lluita entre el que els meus patrons em porten a fer, que és actuar d'una forma automàtica, en la que tinc més probabilitats de sobreviure des del pensament d'aquesta part, o buscar un resultat diferent perquè faig les coses d'una altra manera, no? Des del meu punt de vista, i m'agradaria molt deixar-ho clar, tot el que aporta l'univers, la vida, et porta a viure cada dia, és meravellós, incomparable, i passa a cada instant. Jo penso que si no ho estic passant bé és perquè jo no he entès alguna bé, ho he entès malament, i m'he anat fent una pilota d'anar entenent coses de manera diferent que em porten a no tindre una perspectiva positiva de la vida. I això té molt a veure amb la meva actitud. El que és veritat que, per exemple, les meves creences m'estructuraran en la forma de pensar. Les creences poden ser apreses o poden ser heredades, val? Pot venir de l'entorn. Després també els meus patrons de conducta estructuraran la meva forma d'actuar. I l'instint és el que em permetrà viure de forma impulsiva, com he comentat. Llavors l'emoció pot ser positiva i negativa i em pot portar a veure les coses, com ho diria,
d'una manera o d'una altra.
Sí, sí, esclar.
En segons quines ulleres, no?
En segons quines ulleres. El fet de jo viure amb moltes més persones em porta a veure que altres persones poden veure les coses diferents i tindre millors o pitjors resultats que jo. Trobo importantíssim, necessari, treballar aquesta part conscient de la persona, perquè l'altra part no conscient jo no hi accedeixo, però és la part que és programable. Si jo repeteixo una forma de fer durant 40 dies, al final ja no m'hi he d'esforçar perquè ho faig de forma automatitzada. Llavors, no hi ha cosa més urgent que fer una reflexió interna. Jo sóc un ésser emocional degut a la meva gran ignorància, i això és una virtut, ho he dit moltes vegades. Jo m'havia aixecat molt de petit en voler saber-ho tot, i veia que no, que cada cop que, per exemple, llegia un llibre, m'estava perdent tots els ocells que piulaven en el meu entorn, els cotxes que passaven a la carretera més propera, o si quants núvols estaven creuant el cel. I si ho atenia, segur que el que estava llegint no ho estava integrant. Llavors el meu foc d'atenció es posa en una cosa, i mentrestant se me n'escapen 100.000. Però és normal, està bé, és la nostra condició humana, no ens hem de pretujar. Però hem d'entendre que si tenim una gran ignorància és perquè som éssers emocionals. Vull dir que si jo ho sapigués tot, no hi hauria res que em pogués sorprendre.
Ni emocionar.
Claro, si no em sorprèn, no m'emociona. Claro, perquè ja ho sabria. Llavors no seria tot molt mecànic, no hi hauria l'emoció.
Seríem robots.
Sí. Llavors, la meva ignorància és fantàstica, perquè em porta a sorprendre'm.
A voler saber, a voler conèixer, no? A investigar.
Sí, clar, sens dubte. Dius, vale, si no puc saber tot, doncs deixo d'intentar fer res, no? I igualment estic allà mateix en la ignorància. Dius, no, perquè l'experiència de la vida és meravellosa. I hi ha molta gent que té molts bons resultats perquè això ho ha entès. La vida és molt bonica. I si no la veig com a algo bonic, és perquè algo ho he entès malament, no hi ha culpa. Pot ser que sigui perquè el meu entorn m'hi ha portat a entendre-ho així, o jo mateix m'he anat elaborant a partir d'emocions que no he resolt. Per mi, l'emoció és meravellosa, però el seu costat dolent és que em distorsiona si l'emoció és negativa. Quan veus algú que actua d'una manera que no és coherent, darrere seu hi ha un seguit d'emocions que no estan resoltes, que li han distorsionat la realitat i li han fet veure d'aquella manera. Llavors no hi ha culpables, tots som víctimes de les nostres emocions no resoltes. M'ajuda, per exemple, quan algú actua d'una manera errònia, erràtica, o inclús que involucra l'estat d'ànim dels demés, com hem dit al començament, no? Una persona amb molta negativitat. Si jo empatitzo amb que pot estar transitant un seguit d'emocions que el portin a veure la vida així, m'ajuda a no jutjar-lo. Si em posa la seva pell, segurament dins meu vindrà una frase que a través meu li portarà a fer un clic a aquella persona, però des del judici no. Només servirà per enfonsar-lo i separar-nos l'un de l'altre, marcar la diferència que hi ha l'un amb l'altre, i tots estem lluitant la nostra pròpia guerra. No és més important el meu problema que el d'un altre, cadascú té el seu. El que estem fent és dissoldre emocions negatives. Quan tu l'emoció negativa la passes a positiva, llavors la realitat és com més coherent amb els resultats que voldries i amb l'entorn. Quan jo d'estar enfadat passo a estar alegre, el meu entorn vol estar més a prop de mi, vol aprendre a fer allò que estic fent jo, que és riure, i em tornen a venir si hem de quedar un altre dia. Si jo estic enfadat, Ho veig tot com molt personal, m'afecta més, el que dius, les hormones que deixes que no cremes, i l'altra gent no busca excuses per tornar-me a veure. I el fet era el mateix, era una trobada. I jo sóc jo, estigui content o estigui enfadat, no canvia, només la meva actitud, la meva forma de veure les coses. Llavors, si algú us està enfadant, penseu una cosa, tan important és com perquè us desgraci el dia, perquè, clar, quan tu, per exemple, t'enfades amb algú, és una emoció, el que genera és una falta d'empatia, és una reacció. En comptes de voler entendre'l, te tanques amb tu i dius, no, jo tinc la raó, llavors l'altre segur s'està equivocant, una fàcil regla de tres, però em porta a l'odi. I pot ser la persona més propera, la que més t'estimes, però l'odies, perquè la definició d'odi és falta d'empatia, és no voler saber de l'altre. I clar, això, al ser una emoció negativa, distorsiona i fa que no tinguis un resultat, que seria resoldre aquell conflicte amb la persona que tant estimes. Sí? Llavors, entendre que l'altra persona tindrà uns motius, unes càrregues, unes formes de veure que la porten a transitar les coses diferent a tu, que per això no ho estava mantenent. I la falta de comprensió, com molts cops hem dit, provoca enfado. Sí? Llavors, si jo he vist les coses d'una forma no tan personal i les agafo amb més perspectiva i me vaig dient que tot el que crec que és així o no, me vaig dient o no, i qüestiono les coses que havia donat per fetes, una, segurament trobi un camí més ràpid per fer les coses. Perquè les coses constantment es van actualitzant i per molt que jo hagi fet una rutina que em funciona, si no ho miro en perspectiva, sempre ho faré de la mateixa manera i estaré estancat, i amb el pensament funciona igual. Si jo crec que no tinc la raó absoluta i que les coses no són tan directes cap a mi, puc veure la màgia que té la vida, perquè la veig sense les condicions mentals que hi he posat jo. No sé si m'explico. Llavors, bueno, maneres de sortir d'una situació emocional densa. Primer, pensar, si ara hi hagués un holocaust, això seria tan important? Això que ara per mi és tan necessari de que es resolgui, aquesta pressa que tinc perquè la meva parella entengui això que jo ja he entès, etc. No seria ni molt menys important. Llavors no ho fem important ara que estem en un estat que no ens falta de res. Com pot ser que hi hagi tanta gent en el món que tinguin de tot i ningú estigui content? Per les creences, els patrons de conducta...
Els egos,
sí. I sobretot, aquesta part interna que tenim en el no conscient que ens arriba a dominar, que és l'instint de supervivència que ens diu que res canviï, així tot segueix igual i sobrevisc. I fa que no fem passos, tot i que sapiguem en el fons que un pas em portarà un resultat diferent.
Perquè també ens agrada quedar-nos a la zona de confort, que és la que coneixem, Àlvar, no?
Sí, la zona coneguda, que de confort no té res, però, ja, però la zona coneguda.
És la que coneixem, clar.
En el fons no ens agrada. Ara ho parlàvem amb un amic vinguent cap aquí, dius, si tu no fiques acció perquè vols un moment per tu, no? És allò que dius, això ja ho vaig posposant, aquella idea tan xula que tenia per fer una cosa que ara l'he posposat, el primer, el pròxim cop serà més fàcil que la posposi. Per segones, si començo tinguent el meu rato per mi, per després fer el que em toqui fer, no m'omplirà, em farà sentir malament, i el rato que he tingut per mi no serà de qualitat. Si començo fent la cosa que tenia pendent a fer, quan la faci, la disfrutaré. Només és la idea del començament, abans no doni el pas. La idea, la que em pensa, el meu cap pensa, surts de la zona de confort, no hi surtis, i busques excuses. Quan trenques això, aquella cosa que tenies que fer és grata, et fa créixer, i després a sobre tens temps per tu que serà de qualitat. És l'actitud. I d'això jo en dic consciència. Consciència perquè és quan tu sustentes aquesta forma de veure les coses i de fer, la que et dona bons resultats i fa que cada cop que vulguis un rato per tu tingui menys força i no et domini i no funcionis de forma automatitzada. No és fàcil. Però
ningú ho ha dit això, eh?
No. Però t'asseguro que el més difícil és quedar-te en el mateix lloc tornant a tindre els mateixos resultats i esperar a que explotis per fer-ho diferent. Carai, fes-ho diferent abans no explotis. I sobretot, emocioneu-vos. Emocioneu-vos moltíssim. És la gran virtut de l'ésser humà. Però poseu-hi ment en quines emocions potencio. Perquè hi ha una llei universal, que ja ho deia el Kybalió. És la llei de la ressonància, la llei de l'atracció. Atrauràs tot allò amb el que vibres. I si en el teu entorn hi ha una persona negativa, bueno, forma part de la teva pantalla, ho has de viure i entendre, és part del teu creixement, poder empatitzar amb aquella persona i si tens eines ajudar-la. Però quan tot el teu entorn és negatiu, això diu més de tu que dels altres. Potser has de començar a canviar i suprimir aquells pensaments negatius, aquella forma de veure les coses, que per tu no n'hi ha una altra i et penses que no en pot haver-hi una altra. Però carai, que jo em creui pel carrer amb una persona i estigui pensant si em vindrà a fer no sé què, si té cara de no sé quantos, o si qualsevol cosa és jutjar. I semblarà una tonteria. I és atraure,
també?
Esclar. Li estàs demanant a l'univers que t'aporti la lliçó en la que tu vegis les coses com són, no com les has entès. I al final, clar, si no vols veure-ho, et trobes que tens cada cop més enemics, perquè tot està fora, quan l'univers l'únic que tempta és ensenyar-te què està en ordre o desordre dins teu, perquè la teva essència ja ho demana, està en ordre. I també ara recorriré a Einstein, que m'agrada molt, que deia que l'única cosa fixa que hi ha a l'univers és el canvi. Com puc anar contra natura, no?, intentant que tot segueixi igual? És normal que no em doni resultats estant tot el dia tancat a casa. O no resolguent els conflictes que tinc. Perquè una cosa, si la ment es divideix en conscient i no conscient, quan jo davant d'una discussió familiar no busco una solució i me n'allunyo, l'únic que faré serà treure-ho dels meus records, treure-ho de la meva ment conscient, però en el meu no conscient el conflicte està igual i m'està fent mal a mi. Penseu que l'odi és un verí que et prens tu pensant-te que li afecta un altre. Llavors, intenteu resoldre tot el que pugueu del vostre entorn, per lo menys la vostra part, i veureu que les noves energies que es mouran, la nova gent que vindrà, ja vindrà sense aquell patró. Ja us rodejareu amb persones que estan a una altra lliga, que ja buscaran el mateix que vosaltres, estar contents i fer contents els altres. Però mai es fa al revés. No canvies l'entorn, però tu no canvies. No li ha funcionat mai a ningú, això.
Álvar, quina lliçó més interessant, més potent. Ens quedaríem aquí a mitges, com sempre, perquè m'agrada molt escoltar-te, ja ho saps, i t'ho he dit en moltes ocasions.
Gràcies.
Però qui vulgui aprofundir més en aquests temes, que ara em sembla que feia molt, que no feies xerrades a Figueres,
sí,
la gent que pot aprofitar i agendar-se el dia 14 a 6:45 de la tarda al Centre Aronai de Figueres. I si no, contacteu directament amb l'Àlvar, us donarà més informació, perquè tot això té molt a veure també amb la tècnica estructural, que és la base de la teva tasca professional, i ajudes a les persones, perquè també té molt a veure amb les emocions que queden enquistades en el cos.
Sí, així és. Aquesta xerrada serà per tècnica estructural. Per mi són les bases a l'hora d'entendre les coses com les entenc. Tot ho he tret del que m'ha portat tècnica estructural. Bàsicament, és una tècnica que, a través d'ajudar els altres, equilibrar-li els braços, les cames, l'esquelet i els bloquejos que no hi han de ser en el no conscient, treure'ls, fet que fa que les coses es puguin gestionar d'una manera molt millor, hi ha un rerefons que és una ajuda cap a un mateix. Havent ajudat a tot aquest grup de persones, m'he anat veient que també se m'estava ajudant a mi i a veure les coses com les veig ara. No recordar l'últim cop que et vas enfadar. Arribar a això m'ho ha portat tècnica estructural i és per això que m'hi implico i vull que la gent ho conegui, i si els hi ressona, i crec plenament per el resultat que ha tingut en mi i amb la gent que ho ha provat. Si ho voleu, doncs això, contacteu, benvinguts sereu si veniu a la xerrada de tècnica estructural, amb la intenció de fer-ne moltíssimes més, perquè per mi és una forma de veure la vida.
Fantàstic. Àlvar Fortian, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta a les veus del matí i t'esperem el proper dia.
Moltes gràcies, Mercè.
A tu.
Gràcies, Ivan. Gràcies.
Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.